Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'any 2001, amb el descobriment dels manuscrits perduts d'Ars Notandi, Ars Electionis i Alia Ars Electionis, Llull és reconegut com el descobridor del mètode de Condorcet, que va ser redescobert durant el segle XVIII pel marquès de Condorcet. A més, Llull és reconegut com un pioner de la informàtica per la seva influència sobre Gottfried Leibniz. Durant el segle XVI es va manifestar un gran interès per l'obra de Ramon Llull, originat pel reformisme de Felip II. En aquest context s'inicià el procés de beatificació de Llull, però va ser interromput el 1750 pel papa Benet XIV perquè es va qüestionar l'ortodoxia de la doctrina de Llull degut a la influència que encara tenien les tesis antilullistes de Nicolau Eimeric, un frare dominic inquisidor del segle XIV. Nicolau Eimeric havia dictat l'existència de més de 100 heresies en els textos de Llull i les va incloure amb el seu Directorium Inquisitorum, manual de l'inquisidor, però el 1911 els bisbes i teòlegs catalans van advertir la necessitat de rehabilitar el Llull. Les aportacions recents del teòleg Josep Pere Arnau, especialista en l'obra de Llull, que ha recollit totes les falsificacions amb què Eimeric va construir les seves tesis, ha permès eliminar els obstacles per reiniciar el procés de beatificació de Llull. Així, l'estudi elaborat per Josep Perarnau i pel teòleg mallorquí Jordi Gaià elimina els dubtes anteriors i han estat acceptats per la Congregació de les Causes dels Sants de Roma. El postulador de la causa de beatificació és el sacerdot mallorquí Gabriel Rans. No obstant això, hi hagué des de la seva mort una veneració popular per Llull, a qui es considerava erròniament màrtir. Això va fer que se l'anomenés beat, títol que, tot i no tenir, es va popularitzar i va passar a calendaris i almanacs, on es manté encara de tal manera.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Diumenge, dia 20 de desembre, minuts abans de les 8 del vespre, especial eleccions a Ràdio Estel. Tota l'actualitat, els pronòstics, els protagonistes i els resultats de la jornada electoral aquest diumenge, minuts abans de les 8 del vespre, a la teva emissora de referència. Les eleccions generals a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Tolerància és un concepte relacionat amb el respecte a les idees i a les accions, pràctiques o opinions d'altres persones quan aquestes difereixen de les nostres o es contraposen al marc personal de les nostres creences. És aquella que es basa en el diàleg, la negociació i el pacte. Ser tolerant és ser respectuós, per la qual cosa la tolerància s'erigeix com un valor bàsic per conviure harmònica i pacíficament. No només es tracta de respectar el que els altres diguin o facin, sinó de reconèixer i acceptar les diferències de cada ésser humà. El 1996, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proposar als països membres fixar el 16 de novembre com el Dia Internacional de la Tolerància. El seu objectiu va ser que les nacions es comprometessin a fomentar el benestar, la llibertat i el progrés dels éssers humans a tot arreu, així com d'encoratjar la tolerància, el respecte, el diàleg i la cooperació entre diferents cultures, civilitzacions i pobles. La tolerància, doncs, juga un paper molt important en les relacions dels nens amb els seus iguals i amb la seva família. És important que ells escoltin les idees i les opinions dels seus amics, que acceptin els seus criteris, encara que siguin diferents als seus, i que aconsegueixin posar-se d'acord amb els seus companys durant un joc, en alguna activitat o en una aula, perquè en un futur els ajudarà a tenir una bona i millor integració en un grup o equip. Per això, la tolerància s'ha d'aprendre des de la infància per contribuir a un món més just, sense violència i sense discriminació. I és que perquè els nens estableixin bones relacions amb els seus semblants, és necessari que aprenguin a ser tolerants des de ben petits. El nen no neix tolerant. La seva conducta natural és imposar el que ell vol, que tot sigui per ell i que tots estiguin d'acord amb ell. Per això és indispensable que el procés d'aprenentatge sobre la tolerància comenci des de ben d'hora. El valor de la tolerància és important per ajudar els infants i els joves a tenir unes bones relacions familiars, laborals i socials. I és per això que ja aprofundirem en el programa d'avui. Cal ensenyar també als fills a ser tolerants amb les seves maneres de fer dels seus germans i a ser comprensius i respectuosos amb tothom. Hem de procurar, davant dels nostres infants i dels nostres adolescents, no fer mai cap comentari negatiu de ningú i saber acollir els que són diferents de cultura, religió o raça. Ser tolerant és tenir curiositat pels altres i no acceptar els tòpics que es produeixen sense conèixer les persones. És veure el que ens apropa més que el que ens separa. Malgrat les nostres diferències, pertanyem tots al gènere humà i cadascun de nosaltres, home, dona, nen, nena, jove, és únic i important. La tolerància entesa com a respecte a la diferència i al pluralisme social és un valor d'enorme importància. En aquest sentit, estimular la tolerància pot contribuir a resoldre molts conflictes i a erradicar moltes violències. Parlarem, doncs, de com educar en el respecte i en la tolerància avui en el nostre programa. I dedicarem un temps a tractar-ho amb els nostres tertulians i a l'entrevista tindrem a la Mireille Alfarà, una jove siriana cristiana amb qui abordarem el tema de la tolerància religiosa al seu país, a Síria, just abans que esclatés el conflicte. Comencem.
Trabajamos como dos. Locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de It's time to change.
pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar. De la mano hasta el final, yo aquí y tú allá. De la mano hasta el final, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo.
Doncs amb aquest tema musical del cantant Juanes, Odio por Amor, on es parla de no més baralles entre nosaltres, de tenir més diàleg, amor, de ser més tolerants i respectar els altres, encetem avui el temps de tertúlia amb els nostres professionals de l'educació. Els saludem. Maria Dolors Viaina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. I jo mateixa, la Sandra Carmona, aprofito per presentar-me en el meu primer dia de programa. Soc traductora i periodista i acompanyaré la meva companya, la Magda Minguet, en properes edicions del nostre programa, del Paraules d'Amor. Molt bona tarda. Com dèiem al començament del programa, tractarem el tema de la tolerància i de la seva gran importància per conviure en harmonia amb cultures, religions i persones diferents. Què us sembla? Què entenem per tolerància? Som més tolerants avui dia o com podem aprendre a ser més tolerants? Aureli.
De fet, ja has fet una introducció que està molt ben definit tot, no? Però sí que jo crec que val la pena ressaltar que la tolerància fa referència a permetre allò que d'entrada està mal, malament. Mm-hmm. El que està bé no s'ha de tolerar, s'ha d'exigir. Vull dir que ningú diu, hauríem de tolerar que la gent fos generosa. No, no s'ha de tolerar. Seria desitjable, no? Uh-huh. I quan parlem de tolerància, per què ho dic? Perquè de vegades es confon la tolerància com si estiguéssim parlant d'un dret. Moltes vegades es confon, com si dius, bueno, és que tothom té dret a fer... No, a vegades es pot tolerar. El que passa que avui, ara parlarem, hi haurà aspectes en què es poden concretar, fins a quin punt es pot tolerar o no. Però ja d'entrada, un... A veure... tolerar és com quan el metge dius aquesta pastilla, mitja, perquè l'estómac no tolera una sencera. No t'està dient tant de bo que... No, mira, mitja. I prens mitja perquè cal que prenguis aquesta pastilla. Perquè, si no, tant de bo que no prenguessis cap. O sigui, amb aquesta actitud, jo crec que anem per bon camí.
Jo matisaria això que has dit perquè la tolerància fa referència a permetre... moltes vegades, doncs, un mal, no?, a suportar-lo. Seria com una tolerància passiva, per dir-ho d'alguna manera. Però després hi ha aquella altra excepció que significa sostindre, no?, que respectes allò que és diferent. Potser seria una tolerància més activa, no?, que acceptes lo divers, que no és igual que el que penses tu, però que és bo, eh?, que respectis altres coses diferents a les que tu penses i no fan referència a cap mal. Podria ser coses perfectament opinables, no?, d'un color que un agrada més un o un altre. No fa referència només a coses que siguin dolentes, sinó a coses que a vegades són diferents.
Llavors, l'única cosa que en el cas concret, ja em sembla, està molt ben matís, no?, en el cas concret de les persones, per exemple... Qualsevol persona té una dignitat que allò és intocable i que sigui d'un color, d'una altra, d'una ètnia o d'una altra, no és que hem de tolerar les altres ètnies, no, és que no es pot parlar de tolerar ètnies. És una persona que té la mateixa dignitat que tu. O sigui, per això jo dic que jo d'entrada, això, clar, quan comences amb matisos i entres en coses concretes, possiblement sí, però quan parles de persones, i que el que fa en principi, la persona, tothom se li ha de respectar les seves idees. L'altra cosa és que estiguis d'acord amb les seves idees. Bueno, ell pensa així, doncs deixa'l, ell pensa així. Ara, amb el que fa, doncs potser tu diràs, no, jo crec que està malament. Però la persona, és més, per exemple, doncs a vegades... és que la prostitució, per exemple, una prostituta és tan digna com qualsevol persona. El que no és digne és el que fa. Però pel fet de ser persona... Per això dic que D'entrada, a mi em sembla que no m'agrada utilitzar aquest concepte en quant a que hem de tolerar persones. No, hem de tolerar accions que a vegades són tolerables. I, home, això tant de bo que no fos. Però, bueno, ho tolerem.
De tota manera, crec que, a veure, hi ha una distinció entre el que, si una cosa penses que està malament, encara que la toleris, segueixes pensant que està malament. El nivell de malament, bueno, aquí es podrà veure el que cal. Jo penso que la tolerància és aquell oli que serveix per lubricar les relacions entre les persones, i això crec que és una cosa que precisament fa molta falta, cada vegada més. Per què? Perquè, home, hi ha una gran diversitat de maneres de pensar. Unes estan equivocades, altres no. Altres poden ser, bueno, errors que... Però tant se val. El fet és que ha de conviure tota una sèrie de visions de la vida i de com s'ha de desenvolupar la vida, que són diferents i que cadascú, en principi, ha de mantindre les seves, mentre no canvi d'opinió perquè li han demostrat que l'altre és millor, no? Però això serà poder menys freqüent. El que sí és freqüent és que hàgim de viure amb gent que pensa diferent de nosaltres. I encara que no ens faci canviar l'opinió, perquè estem convençuts del que fem, sí que estem disposats a posar aquell greix que fa falta perquè la relació segueixi endavant i inclús millori.
És que jo crec que és una actitud, o sigui, és una actitud de fons. O sigui, d'entrada, la persona tolerant és aquell que d'entrada respecta. D'entrada. Després matitza. Dic, bueno, sí, però, o no. O diu, sí, perfecte, no? Per això dic que és com una actitud. I per això a mi em sembla que això és molt educable. Com deia la teva introducció, la Sílvia.
Exacte. No?
Doncs,
Sandra.
Doncs estava dient que des de petit, de ben petits, no? Que les persones... Bueno, pues ja des de petits que s'acostumin a respectar, fins i tot persones i coses, perquè les coses també tenen la seva finalitat.
Però llavors...
Hi hauria d'haver una diferència, perdona'm una cosa, sí, amb això que deia l'Aureli. Una cosa seria respectar els valors de les persones, el que les persones pensen, perfecte. Puc o no estar d'acord. Sempre i quan aquests valors no vagin contra els drets humans. Perquè
exacte,
si jo faig apologia de l'esclavatge, penso que és un límit que tindria la tolerància. Perquè fixeu-se bé que si la tolerància no tingués límit, es tornaria intolerant. I després hem de protegir-nos davant les actituds. O sigui, quan hi hagin fets, quan hi ha unes actituds que menyscaven els drets humans, penso que aquest és un límit de tot el que serien els comportaments criminals. Ja són comportaments. És que ho has de tolerar, home. És que tu ja estàs menyscabant una de les eines amb la que es fonamenta la nostra relació, que són els drets humans.
No, però i amb això a mi em sembla que... Bueno, està perfecte el que has dit, però crec que tothom ha de saber que la tolerància no pot confondre. Perquè de vegades, darrere d'aquest concepte de tolerància, dona a entendre que si el bé i el mal, això és opinable. El bé és el bé i el mal està el mal. Una altra cosa és que de vegades no sabem exactament quin és el bé o quin és el mal. Pot donar-se el cas que no sàpiga, però que existeix coses que estan bé, objectives, i que existeixen coses que objectivament estan malament. En algunes ho podíem dubtar, però hi ha coses que objectivament estan malament.
Però fins i tot, Aureli, la persona tolerant lluitarà perquè la persona que no pensa igual com tu, pensa el contrari, inclús amb el tema del mal, mentre aquesta expressió no menyscabi els drets humans, pugui expressar-la públicament.
No,
i l'altre li pugui rebatre.
No, és que em sembla que això que vas dir dels drets humans és la clau. Perquè, per exemple, veurem casos com el terrorisme. Hi ha molts terroristes, doncs, clar, que ho fan amb una intenció tal... Però, clar, des del moment que han mort, des del moment que maten, des del moment que estan atemptant a la vida, doncs, aleshores, no, s'ha d'excloure la tolerància, no? Vull dir que amb això jo crec que està molt ben definit això que has dit sobre els drets humans. I qui diu això, altres principis... que no és... Jo crec que amb els drets humans, si profunditzes, hi és tot. Si profunditzes, arriba en què diguis... Mira, a veure, quin tema estàs parlant? Això és un dret humà. Això és un... Bueno, això ja no tant, Això, el tenir un cotxe d'un color tal, això ja no és un dret humà. Bueno, això és opinable. Home, això és un tema polític, que hi ha moltes coses opinables en política. Això ja no és un dret humà, Però Quan, si fóssim capaços de definir perfectament quins són els drets humans, aleshores, amb la definició que ha dit la Maria Dolors, jo, no, al 100%.
De tota manera, la vida és molt rica i ens porta a situacions diverses, que és molt difícil que aquí, a la taula, en aquest moment, puguem definir. Jo diria que el que ens hem de cuidar és de que la tolerància no ens pugui portar mai al tant se val. Tant se val seria un límit en què no s'hi pot arribar. És a dir, és un relativisme, és un dir, home, aquí es pot barrejar tot, fer un poti-poti, no? Això no és així. En el moment que això fos així, d'aquí sortirien altres problemes, probablement encara molt més greus que el que intentem de no caure-hi, no? Es tracta de dir, home, es poden barrejar coses que són lícites i altres que no ho són. Jo crec que a la nostra societat estem convivint amb coses clarament no lícites, però que s'ha de veure quin és el mal menor i fer de tal manera de que es produeixi el mal menor si és que hi té d'haver-hi mal, perquè és inevitable. O sigui, és molt difícil, seria ideal i molt maco, però això suposo que seria viure en un altre món diferent del que estem, el pensar que tots es poséssim d'acord amb coses, respectant que cadascú pogués escollir el color, per exemple, no? I amb aquestes diferències ja funcionem per la vida. Però no és així. O sigui, hi ha moltes maneres de veure-ho tot. I algunes estan bé, altres estan malament, clarament, però a vegades han de conviure. I clar, seria molt maco poder posar unes separacions i dir, bueno, doncs molt bé. Però és que a través d'aquesta convivència es pot arribar a igualar algunes coses, es pot arribar a convèncer algú. Altres vegades ja es veu que no, ja es veu que són punts de vista totalment diferents. Però, a pesar de tot, jo penso que la política, sense que ara entrem en cap detall concret, la política i el futbol, per exemple, són dues coses que ens ensenyen a que persones potser no són tan importants ni la una ni l'altra, no? Però ens ensenyen a que persones amb idees molt diferents, si respecten les normes i les bones costums, doncs es pot conviure i inclús es poden estimar persones que tinguin que pertanyin a partits polítics enfrontats als partits, però no les persones.
Aquesta setmana ho dubto una mica, però bueno.
Bueno, ja s'ha vist, no?, que hi ha moments en què es deixen anar i quan diuen el que pensen, que aquesta és una altra, quan diuen el que pensen, apareixen les diferències.
Perquè no ho diuen amb respecte, tampoc, el que pensen. Perquè el debat democràtic hauria de ser que la gent poguéssim expressar allò que pensem respectant a la persona que tenim al davant, que no volem ferir, però volem expressar lliurement sense ferir els altres. I això no s'està donant. Penso que això que has dit d'aquest permissivisme, a mi hi han tres coses de la tolerància que em fan certa por. És aquest permissivisme que tu parlaves, que és aquest tot val, no? Però que en el fons és un tot val no generós, que no busca el bé de l'altre. O sigui, és un tot val que no molestis gaire, tu fes el que vulguis, però no vinguis molt a casa meva, no? Aquest viu i deixa viure, però que va la seva bola totalment, no? I jo diria pues, que és aquell pas que no només val el no fer mal, sinó que hi anem amb un pas més, que és ajudar els altres, no? Que era la introducció que ens feies. I després, l'abús d'aquesta paraula, que hi ha vegades que tolerància, se n'ha fet un abús fins i tot empalagós, no? Que, de fet, s'està reclamant una tolerància amb accions que són totalment condemnables i criminals. I després, aquesta intolerància enmascarada, amb els polítics, per exemple, pues, que es pot tolerar tot, menys el polític que tinc sentat al davant. Home, pues, si estem dient que som partits polítics, que estem en pro de la tolerància, pues, demostrem-ho nosaltres amb un debat que ja seria cosa d'una altra banda, no? Però ja m'enteneu per on vull anar.
De tota manera, la vehemència a vegades fa, no?, que un acabi calentant-se i volent que l'altre pensi igual que un mateix, no? I això no és així, això no és així. Jo diria que ni tan sols el viure i deixar viure, que aparentment ja és molt, està en un punt interessant, però el viure i deixar viure ens pot portar a una tancar-se, no?, em dic, bueno, passa, però passa ràpid i ja no et veuré més, no? I com que respectar la llibertat dels demés significa que no m'hi haig de posar amb segons quines coses, doncs escolta'm, cadascú va a la seva. I jo crec que això ja no és la tolerància. Això és un cert passotisme, no? Que és una cosa diferent.
Aureli.
No, i que totes les qualitats, totes les virtuts estan al seu lloc. O sigui, i es pot, diguéssim, faltar per excés o per defecte. Que no és la meitat, perquè a vegades un diu, bueno, pues el 10 és el sobresalient, l'excel·lent, diguéssim, i el 1 és un suspès. No, el punt no és el mig, és tenir en compte les circumstàncies. Perquè sincer seria el que diu tota la, sempre diu la veritat. I, però clar, però si diu algunes mentides, no, bueno, com que, si de 10 coses només ha dit 3 mentides, doncs no, té un 7, diguéssim. No. Sincer és aquell que diu el que ha de dir, quan s'ha de dir, a què li ha de dir i per què toca dir-ho. Bueno, doncs la tolerància passa exactament igual. Per exemple, el concepte de llibertat, que té a veure amb la tolerància, va? La llibertat sense virtuts, sense valors, sense qualitats, doncs esdevé llibertinatge. Una persona doncs, que eduqui els fills, bueno, que no siguin, no sé, sincers, que no siguin generosos, que no siguin nobles, que realment doncs, no siguin ordenats, que no siguin respectuosos, va sumant, que no siguin treballadors, i dius, què és un jove que no sigui generós, no sigui honrat, no sigui generós, no sé, etcètera. Totes les qualitats. Doncs, aleshores, allò acaba en llibertinatge. Per tant, la paraula aquesta, tolerància, comporta doncs, certes qualitats, certes virtuts, que fa que estiguis al punt.
Hi ha una cosa que és molt simple, que ens haurien ensenyat els nostres pares, que és tracta els altres com a tu t'agradaria o com tu vols ser tractat, no? Pues amb aquell respecte, amb aquella amabilitat, amb aquella comprensió que vols ser tu tractat, no? Que quan expliques una cosa que no t'entenen, però que fan mans i mànigues per escoltar-te i intentar entendre el teu punt de vista. I llavors, després, te poden rebatre o no. I veure després a l'altre, l'encontre amb l'altre, tant sigui des d'un punt de vista polític com religiós, com el que sigui, doncs com un encontre positiu, no? Veure la persona com a veure aquests valors que ell defensa i que està disposat a donar la vida per aquests valors, què hi ha al darrere? Per què el mouen tant, cosa que jo no ho entenc d'entrada? Per què el mou? Veure la part, perquè totes les idees, absolutament totes, sempre tenen una part bona, bonica i verdadera. I jo penso que hauríem d'anar intentant rescatar aquesta part bona i bonica que totes les idees tenen.
D'indagar una miqueta més,
exacte,
no? Anar més enllà
el punt de vista, per què defensa
per
allò.
Què defensa allò. Exacte.
Perquè tothom actua buscant un bé. El que passa és que a vegades te confons i tries un bé en minúscula quan podries triar un bé en majúscula, un superbé. Però ningú, quan fa una cosa, busca el mal per si mateix, sinó que busca un bé, el que passa és que a vegades apunta malament.
No, i amb això, una cosa també, amb els temps actuals, bueno, doncs una corrent, diguéssim, que està de moda és el relativisme, no? Que no vol dir que tot és relatiu, és més, en fons, va més enllà. El relativisme vol dir que no existeix...
Què implica el relativisme?
Implica que no existeixen veritats, que cadascú pot tenir la seva. I, per tant, com que no existeixen veritats perquè no es pot conèixer la veritat, doncs no existeixen, ja està. I un partint de la base que no existeixen, i això és un error. Perquè, a veure, quan dic que és un error, diràs, per què ets tu per dir-ho? Doncs perquè, objectivament, hi ha veritats. La Lluna és rodona, home, la veiem, sí. La Terra és rodona, sí, la veiem. Durant molts segles no sabia els savis que era rodona, I hi ha moltes coses de l'àtom que ara, avui dia, se saben, però fa, quan jo vaig estudiar doncs, la carrera, doncs, no se sabien. I dintre d'uns anys veurem que a l'univers doncs, hi haurà unes partícules que ara no siguin veritat que existeixen, és que no es poden descobrir, no se sap què hi ha. Doncs, a partir de la base de que no existeix cap veritat, això és fals. Una cosa és que no siguem capaços de saber quina és aquesta veritat. Bueno, però això, a la vida pràctica, la gent, el que deia abans de l'actitud, hi ha una actitud de com que no hi ha veritats, doncs, mira, jo tinc, de moment tinc aquesta. Un moment, hi han veritats. Una altra cosa és que possiblement algunes coses no les podem tenir clares. I aquesta és una mentalitat, i és el relativisme.
De tota manera, bé, és a el que em referia abans quan deia que si seguíem per aquí el tant se val... ens porta al relativisme i aleshores el resultat d'això és pitjor que al principi. Aquest intent de convivència, si acaba així que ho aigualeix tot, doncs anem malament, no? Jo diria que la part bona de la tolerància, lo desitjable, és que amb persones que tenen uns valors diferents, unes maneres de fer diferents, aconseguíssim plegats fer coses positives i que al cap dels anys, probablement, la immensa majoria de coses que veiem diferents les seguíssim veient diferents. Perquè, a veure, doncs perquè cada un té dret a tindre unes conviccions. Ara bé, sí que hi ha coses que són veritats i coses que són mentida, evidentment. I això, en molts casos, no es pot discutir. La veritat absoluta, bé, aleshores ja tenim que pujar una mica per començar a parlar de veritats absolutes, però sí que n'hi ha moltes. Hi ha coses que qualsevol persona, no?, atribueixen al senyor Ford, allò de que no es deu discutir, no s'ha de discutir allò que es pot pesar o medir, no? O sigui, una cosa que medeix un metro, medeix un metro, i aquí no hi ha discussions, no? Però n'hi ha moltes que no medeixen un metro. N'hi ha moltes que no es poden mesurar ni pesar. I amb aquestes, doncs, hi ha un marge molt ample, eh? I, a més, que siguin grans o petites, a vegades no farà que siguin més fàcils o menys de que la tolerància pugui fer una vida positiva i que faci que la convivència sigui bona.
I això no vol dir que no ens puguem determinar, quan ens posicionem, en judicar actes. Els actes no són les persones. Els actes són, com el seu nom indica, pues, accions que en un moment i hora determinat, i lloc, i espai, i temps, ha fet una persona. Llavors, aquell acte, moltes vegades, hi ha els actes que són els actes dels homes i els que serien els actes humans, no? Els dels homes són aquells involuntaris, que aquests no tenen cap qualificació moral, com seria, per exemple, el respirar o el dormir, no? Però hi ha aquells altres actes humans que són voluntaris, que aquests sí que estan sotmesos a que jo els pugui judicar moralment com bons o com dolents, com morals o com immorals. El fet que una persona munti una ONG per ajudar amb uns nens discapacitats és una cosa moralment, és una acció moralment bona. El fet que una persona munti una ONG amb discapacitats per després traginar amb aquells nanos amb esclavatges o situacions d'indefensió i de lo que vulgueu pensar a lleig, pues això seria un acte moralment immoral. I jo he de poder dir que allò i valorar que allò està bé o que allò està malament. I la societat és qui per posicionar-se i defensar-se amb accions moralment immorals.
Aureli. En aquesta línia, per mi el que és més perillós és quan això es tradueix en lleis, per exemple. No, per posar un exemple. Imagineu-vos un tema de debat, no? La prostitució. Pues, i ara no entro en campanya del que diuen els partits, però segurament no dic ara, dic ara i fa 4 anys i fa 10 anys i que si s'ha de legalitzar o no legalitzar la prostitució i tal, però clar, és que objectivament la prostitució, una cosa és que existeixi, que existirà sempre, sempre existirà. Per tant, no es pot dir, hem d'anar contra la prostitució, i no pot ser que la prostitució existirà sempre, sempre existirà. I una altra cosa és que es toleri i a veure de quina forma es tolera. Ara, legalitzar la prostitució, en el fons estàs dient, el que és legal, estàs dient que és bo.
Perquè moltes vegades confonem lo legal amb lo moral. Però, Aureli, això és una fal·làcia. Sí. I s'ha vist amb l'època de l'Alemanya nazi. Sí. Lo legal no era lo moral.
Sí, però això que dius...
I no ho és.
I amb l'època...
L'únic que estic dient que... Avui parlem de tolerància. Dic, sí. Jo, fins i tot, accepto que algú pensi que bueno, que tal... Però, d'entrada, objectivament, la prostitució atenta contra la dignitat de la dona. Això és el que deies al començament, de la dignitat. Atenta contra la dignitat de la dona. Lo desitjable fora que no existís. Existirà. Bueno, doncs hem de veure fins a quin punt s'hauria de tolerar. I això ara no podem resoldre. Nosaltres no som aquí, en aquesta taula, per...
Però llavors potser un principi que ens podria ajudar seria el principi de cedir sense concedir amb l'ànim de recuperar. I de tornar a tenir aquella dignitat que a aquella persona li caldria.
Posaré un altre exemple. No, i no, cal, no podem resoldre el problema. Per exemple, en el cas de l'avortament, actualment, què és el greu per mi? Per mi és greu això, que sigui un dret. Ja sabem que hi haurà avortament, perquè hi haurà. I per què hi haurà? Pues perquè aniran, agafaran un avió i aniran a un altre lloc. Hi haurà, i sempre hi haurà metges que... A veure, és impossible anar en contra, saber, tenir la seguretat de que sempre hi haurà avortament. Ara,
una que va lligat a la llibertat humana.
Hi haurà, això ja ho sabem. Ara, una cosa és això, i és que la llei digui, això és un dret. La dona té dret, almenys. Dret, no. Es podria, no t'hauria. Haurà d'haver una llei que digui, en aquest cas, i bueno, si ajudem a la dona, segurament, en lloc de que avortin 5.000, adortaran 500, o en lloc de 500, seran 250. És dir,
o, Aureli, el que dèiem de la tolerància, sí, intentant entendre la banda del nen. Ara hem intentat entendre el de la dona, i realment ha estat molt positiu el fet d'intentar entendre la situació d'una dona amb un embaràs no desitjat que la dur a fer una cosa que normalment i naturalment penso que no vol fer. L'intentar entendre això és un acte de tolerància que ens torna molt més humans, perquè és una situació que ens hi podem trobar nosaltres o les nostres filles o veïnes demà mateix. Però això no treu que aquest mateix acte de tolerància el tindríem que treure, el tindríem que tenir també amb aquests nanos, aquests nens, quina tolerància, si els hi neguem el primer dret que seria viure, quin altre acte de tolerància estem fent amb ells? Per què amb uns sí i amb altres no?
Sí, realment, home, algo que és molt important per això que estem parlant avui i per moltes d'altres coses és tindre una bona informació de les coses. És poder... La llibertat té que estar basada en un coneixement de què és cada cosa, no? I, evidentment, hi haurà coses que són dolentes i que no es tracta d'arribar a entendre-les. O sigui, és que no hi ha manera d'entendre-les, però hi hem de conviure perquè són el resultat de la llibertat de les persones. La llibertat de les persones porta a fer coses bones i coses dolentes. El per què les fan, això serà un altre assumpte. Però el fet és que estan convivint. Estem convivint amb prostitució, estem convivint amb drogues, estem convivint amb tota una sèrie de coses, amb l'avortament. El fet de que hi hagi una llei que ho apoyi no vol dir que sigui una llei vàlida. Sota el punt de vista moral no ho és, perquè no compleix els requisits que ha de tindre una llei per ser vàlida, no? Però, bueno, aquí està, no? O sigui, hi ha una legalitat i aleshores doncs serveix perquè hi hagi un marc. Però no vol dir que aquest marc sigui l'ideal i el que s'ha de fer i el que s'ha de seguir. Aleshores, és per això i per moltes altres combinacions que hi poden haver-hi que tenim que practicar la tolerància, que tenim que... I és... jo sé que és dur, eh? És dur fer-ho quan veus que has de conviure amb coses que a tu et repugnen completament, no? Però és que és un fet...
No és una actitud, passiva. És el que dèiem abans, jo cedeixo, però no concedeixo, perquè això no està bé, això no és just, amb l'ànim de recuperar per la societat de demà o passat demà pels meus fills o pels meus nets. Jo distingiria entre el fet d'allò que és legal i allò que és moral. Una cosa perquè sigui legal no vol dir que sigui moral, que sigui bona. Hi ha coses que les lleis han acceptat en el decurs dels anys i que... tots han vist que no han estat bones. Per exemple, doncs quan les èpoques que la dona no podia exercir el seu vot perquè no era reconegut. Doncs això ja veiem que per més que digués la llei el que digués, no era una cosa moralment bona, ni el fet de que en un país puguis tenir o es poguessin tenir uns esclaus, encara que la llei ho permetés, no era una cosa bona. Però per lluitar contra aquestes coses no podem exercir un acte de violència que sigui molt més gros o quasi del mateix nivell del que nosaltres intentem lliurar.
Home, mira, això és com a vegades, passant no gaire lluny d'aquí on estem nosaltres, hi ha un rètol venint per la ronda del mig que posa Ciutat de la Justícia, no? Jo, segons quines coses han passat últimament, al veure-ho, sembla un acudit, més que una indicació, no? Dius, home, de la justícia. Bueno, tots sabem que passen coses allà que tenen poca... Bueno, allà i a fora d'allà, no és que sigui un lloc especialment injust, eh? Allà i a fora d'allà, que tenen poc a veure amb la justícia. Però bé, i si no hi hagués aquestes institucions que estan treballant per la justícia, encara que hi hagin moltes mancances, i si no hi sigués, bueno, això seria autènticament la selva, no? la selva en el pitjor sentit de la paraula. Aleshores, tenen que haver-hi unes coses, encara que siguin imperfectes, que s'ha de procurar que es vagin perfeccionant, que s'ha de fer que la gent cada vegada sapiguem més que perquè una cosa surti a la tele no és més veritat que una altra que no hi surti, que perquè una cosa estigui en un article que ha escrit un senyor que amb altres coses té un criteri estupendo, però resulta que amb això acaba de dir una autèntica bestiesa. O sigui, que puguem tindre aquest esperit crític que faci que filtrem la informació que rebem i, per tant, tinguem a la nostra consciència una informació el més bona possible.
Anar sempre a la font.
Sí.
Quan rebem una cosa, he llegit el diari que el Sant Pare ha dit que... A veure, anem a la pàgina del Vaticà, a veure què és el que ha dit exactament el Sant Pare.
Bé, hem d'anar acabant. Últimes aportacions, Aureli?
Bueno, jo, una cosa que ja sempre hem de dir, no?, que l'educació dels fills no s'improvisa. I que aquest tema de la tolerància és visquent a casa, i ho deies molt bé amb la teva introducció, de vegades, doncs, ser tolerants amb els defectes, defectes, febleses dels avis o de la gent que ens envolta, i això fomenta aquesta qualitat que és la tolerància. És una coseta. I després una altra, que ens pots ajudar també a l'entrevista que tindrem després, és que com que no es diu, algú ho ha de dir en aquesta vida. No ho diu. Que la visió que dona l'Església és molt tolerant. És molt tolerant. Malauradament, doncs sabem que, i no s'ha de confondre l'islamisme amb l'islam, perquè ja sabem que els islamistes el que fan és fer terrorisme bueno, ja sabem que parreixen la política, ara seria parlar d'un altre tema, però que l'Església Catòlica parla de l'amor, parla aquest any de la misericòrdia, és a dir, que l'Església per definició és tolerant, i precisament de vegades la imatge que es pretén donar és que l'Església és intolerant. Bé, jo només volia dir aquestes dues coses.
Bé, doncs moltes gràcies, com sempre, a tots els nostres col·laboradors habituals per les seves grans aportacions. Els acomiadem fins la propera setmana. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda. I ara, si us sembla bé, fem una pausa musical i reprenem el programa amb l'entrevista a la Mireia Alfarà. No us la perdeu. Doncs amb aquesta cançó de John Lennon, Imagine, encarem la segona i darrera part del programa. Recordàvem a l'inici del Paraules d'Amor que el dia 16 de novembre és el dia assenyalat per l'ONU com a Dia Internacional de la Tolerància. Precisament, fa pocs mesos, el secretari general de dita organització, Ban Ki-moon, va fer una crida a la comunitat internacional per demostrar tolerància i humanitat pel creixent nombre de refugiats que actualment aconsegueix ja a nivells històrics. Un total de 60 milions de persones busquen refugi o simplement s'han vist obligades a estar lluny de casa per motius aliens a la seva voluntat. Aquest és el cas de la Mireia Alfarà, una jove periodista siriana nascuda a Damasco. Ella és cristiana catòlica grecomelquita i actualment viu a Barcelona, no pot tornar al seu país arran de la perillosa situació de conflicte que s'està vivint a Síria. La Mireille, com dèiem, és una professional de la comunicació i ha impartit diverses xerrades, com ara una mirada cap a Síria o una experiència personal de persecució a Síria i diverses jornades sobre llibertat religiosa. Actualment està cursant un doctorat sobre la reconstrucció de l'educació durant el conflicte armat en el cas de Síria. Segurament alguns dels nostres oients ja coneix el testimoni de la Mireille, però pels qui no, anem a contextualitzar el seu cas. La Mireille va arribar a Barcelona el 2011 per estudiar un màster i des de llavors no ha pogut tornar a casa seva pel conflicte que sacseja el seu país a l'Orient Pròxim. Mireille, bona tarda. Buenas tardes.
Bona tarda.
Sin embargo, antes de estallar el conflicto, Siria era un lugar de gran tolerancia religiosa. Existía convivencia pacífica entre distintas religiones. ¿Cómo era esta convivencia en el día a día? Por ejemplo, ahora que se acercan las Navidades, ¿cómo lo vivíais?
Bueno, la verdad es que no se sentía las diferencias. Bueno, sabíamos, ¿no?, que hay, bueno, claro, hay musulmanes, hay judíos y esto, pero uh-huh. convivíamos en paz y sobre todo en tiempos de como Navidad, porque Navidad traía alegría y felicidad a todos, no solamente a los cristianos. Uh-huh. De hecho, se decoraban las calles, todas las calles en Damasco, bueno, les digo sobre todo de Damasco, que es mi ciudad, uh-huh. y también tiendas en el bueno, el mercado antiguo, todos ponían en voz alta las canciones de Navidad, aunque sean ellos también musulmanes, anunciando la llegada de Jesús y su el nacimiento. Y aparte también muchísimos musulmanes ponían el árbol de Navidad y la hora de la misa del gallo, que en el caso de mi parroquia nosotros empezábamos a las 11:30 de la noche, son 3 horas, también con el coral y participaban también amigos nuestros que son musulmanes, uh-huh. Y todos ahí participando en, digamos, en estos días importantes y alegres, que es el nacimiento de nuestro Salvador.
O sea, ¿participabais sin ningún problema? ¿Todos juntos compartíais?
No había problema. De hecho, era un momento de celebración también para musulmanes, porque es muy alegre. Uh-huh. Y hasta hoy también con el conflicto, musulmanes que no quieren ellos formar parte de este conflicto a base confesional, ellos siguen celebrándolo o mostrando también su colaboración en esta fiesta hoy en día.
Uh-huh. Comentábamos en nuestro tiempo de tertulia que debemos enseñar desde bien pronto a los niños la importancia de ser tolerantes. Sí. ¿Cómo era la educación en Siria? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en tu colegio, en una misma clase, había alumnos de distintas religiones, cristianos, judíos y musulmanes. ¿Cómo era la educación?
Sí, correcto. Yo fui a un colegio cristiano, monjas del Besançon, que es un colegio católico. Uh-huh. Pero era mixto. Eso también es algo importante en país musulmán. Es muy importante que sea un colegio mixto, que no separar chicos de chicas. Y también era la administración, eran las monjas y es un colegio católico, pero había también musulmanes y judíos. Nosotros empezábamos el día en la iglesia, todos los alumnos íbamos a la iglesia y era empezar el día antes de empezar las clases con Padre Nuestro y Ave María. Entonces también los musulmanes y judíos participaban en esto. Uh-huh. Así que era muy importante saber qué son las diferencias del otro, pero también respetarlo.
Respetando.
Respetarlo y no tener miedo al otro, porque a veces puedes tener miedo de ignorar al otro, no saber qué es el Islam, qué es el judaísmo, qué es el cristianismo. Desde muy pequeños nos han enseñado, pues, sobre todo, a amar al prójimo. Uh-huh. Y bueno, es jugar desde pequeña con ellos sin estas diferencias. A mí no me ocurría en la mente que yo no puedo jugar con fulanita o con fulanito porque es de otra religión. Y hasta hoy mantengo amistades muy profundas con gente digamos que no son católicos.
Uh-huh. Precisamente uno de los aspectos menos conocidos del conflicto es el impacto que ha tenido en la educación de niños y adolescentes sirios. Antes del inicio de la crisis, Siria podía presumir de mantener un buen sistema de educación básica. Contaba con el 90% de la población alfabetizada. Sí. Sin embargo, ahora el conflicto sirio ha golpeado con fuerza a millones de niños alejándolos del colegio.
Sí. Bueno, es más que 90%, porque la educación llegaba hasta las zonas rurales. Y también era educación gratuita. Hasta los 14 años, la educación en las escuelas públicas era una educación gratuita. Ahora, lo que ahora estamos hablando, desde que empezó el conflicto, tenemos más de 3 millones de niños que llevan más de 3 años sin acceso a la educación. Es decir, también hay niños que han nacido en campos de refugiados o en zonas de, si no es campo de refugiados, algunos sus padres están desplazados, que viven en parques, en la calle, que ellos no han tenido acceso a la educación. Es decir, ellos nacieron y no tienen este derecho porque no es posible por la guerra.
Exacto. Y esta falta de acceso a la educación, expone a estos niños y a estos jóvenes a un reclutamiento forzado y a la violencia. ¿Hablamos de una generación perdida?
Hay que el 55% de estos niños, de los cuales que están ellos fuera de o sin acceso a la educación, son niñas. Ellos todos están expuestos a por ejemplo, las niñas están expuestas a matrimonios forzados tempranos, a veces desde los 8 años, 10 años. También hay el peligro de violación y secuestro, sobre todo para las niñas, y los casos de embarazos y de abortos forzados, porque son, al final, es una niña de 10 años y 11 años, y eso interrumpe también lo que es el proceso educativo, y aparte de esto, los padres tienen miedo a mandar sus hijos. Pero aparte de esto, existe lo que es la contratación, que quieren lo que se llama los niños soldados, les reclutan los grupos armados de forma casi obligatoria, les obligan a formar parte de esta guerra, de este conflicto, porque no les quedan otra posibilidad. Sobre todo también razones económicas, que no tienen, en familias grandes, no tienen, los padres se quedan sin trabajo, a veces se obliga también al niño a ir a un labor infantil para trabajar, para poder ayudar a su familia. Entonces, esto a corto y a largo plazo tiene efecto psicológico, a nivel psicológico, a nivel también de la educación y físico del niño, que es muy difícil después de reparar.
La Iglesia, hablemos un poco de la Iglesia. ¿Qué papel ha jugado durante todo este tiempo, durante el conflicto?
Bueno, yo creo que ahora la Iglesia en Siria está haciendo, bueno, ellos siempre han trabajado mucho, pero ahora en tiempo de conflicto están trabajando como, yo creo que el triple o más del trabajo que antes hacían. Porque la Iglesia, han tomado el papel de seguir ayudando a los fieles, sobre todo para la parte de esperanza, de poder pensar en lo que sería post-conflicto, post-guerra. Y también al lado espiritual, muy importante, es para poder perdonar. Ellos están ayudando a la gente a encontrar alternativas, o formación para después, digamos, de la guerra, o creación de oportunidades de trabajo, pero al mismo tiempo trabajan la parte espiritual y también psicológica con los niños que son víctimas de este conflicto, sobre todo los que han quedado huérfanos. Para que ellos puedan, digamos, crecer en paz, que no haya rencor en sus corazones, ellos puedan, una vez que haya terminado el conflicto, vuelvan a formar parte activa de la sociedad. Y es un trabajo muy difícil. Por eso la Iglesia está haciendo ese trabajo, no solamente con cristianos, porque también acogen a familias musulmanas. Ayudan económicamente y también ayudan, como he dicho antes, del trabajo psicológico, a todos, ¿no? Y también en la parte de educación, nosotros en nuestras parroquias se están prestando las parroquias como salas de estudio para ofrecer a los desplazados. Estamos hablando en Damasco, por ejemplo, en mi parroquia, hay 5.000 familias que ellos son desplazados, significa que han perdido sus casas, que vienen de otras ciudades y han venido a Damasco. Entonces, se ocupan de esas 5.000 familias ofreciéndoles todo tipo de ayuda, de formación a los mayores y también educación a los niños.
En cuanto a la integración de alumnos de origen inmigrante con el resto de niños en otros países, Para que la integración se produzca plenamente, ¿es necesaria la intervención tanto de profesores como de los padres?
Sí, seguramente, porque te voy a dar un ejemplo que parece mentira, pero es así la situación. En el Líbano, que es un país árabe, y bueno, es país vecino desde siempre, existen casos de abuso, de maltrato, de odio, también de violación contra niños pequeños por parte de niños o mayores libaneses, sobre todo al inicio del conflicto, porque no ha habido una preparación a que esta gente vienen no para cogeros vuestro sitio ni para coger vuestros trabajos, es porque vienen porque no tienen otra opción, es decir, que no dejan Siria porque les apetece, porque les ofrece la guerra, les obliga a la guerra a dejar su país y a buscar un refugio, por eso se llaman refugiados. Entonces se ha trabajado mucho con profesores y también con los padres de conciencia de ayudar a sus niños que están en la escuela de acoger a los nuevos para que no haya conflicto en clase, ¿no? Por eso se trabaja mucho la educación para la paz en este sentido durante el conflicto o también post-conflicto.
Uh-huh. En marzo, Mirel, van a cumplirse ya 5 años desde que se inició el conflicto, la guerra en Siria. ¿Cuándo cree que acabará esta pesadilla y de qué manera puede acabar?
Ay, yo para mí, como yo soy, bueno, nunca cambiaré de opinión. Para mí, siendo católica, para mí la primera cosa que todos debemos hacer es la oración. Uh-huh. Y no una vez ni dos veces, es todos los días y todos juntos para la misma intención, que es que haya paz, ¿no? En mi país, en Siria, o también en cualquier otro país. Que los gobernantes tomen las decisiones correctas, que dejen de fabricar armas, uh-huh. Que haya programas no solamente de educación, pero también de protección, porque todas lo que has mencionado antes de decisiones y de informes de protección de derechos civiles y de humanos y de infancia y educación no se están respetando porque los ataques siguen haciendo contra niños, contra profesores y contra escuelas también. Entonces se tiene que tomar unas decisiones claras y no solamente hacer declaraciones en cuanto a lo que está pasando en Siria. Y sobre todo dejar de apoyar a los rebeldes armados y a los islamistas.
Mireil Alfará, esperemos que pronto, muy pronto, a través de la educación, del diálogo, de la fe y de la esperanza, los sirios puedan resolver este conflicto y la paz regrese de nuevo a su país. Gracias por haber entrado en nuestro programa en Paraules d'Amor de Radio Estel. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Amb el testimoni de la Mireil Alfará i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final. Volem agrair a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. I recordeu que tenim una cita el proper dimecres de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.